El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
La Fundació per la Indústria ha escollit nou president. Antoni Moner substitueix a l'actual president del gremi, Esteve Jané, que seguirà la institució com a vicepresident. Moner és empresari tèxtil i inversor en capital de risc i medi ambient. És la segona generació de l'empresa tèxtil Moner Montland, que es dedica a la preparació i la comercialització de llana europea per a usos industrials i, sobretot, de filatura. Antoni Moner, bon dia. Benvingut al Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
Què l'ha portat a proclamar-se o a presentar-se com a president de la Fundació per la Indústria?
Bé, he estat col·laborant amb Gremi i la pròpia Fundació durant molts anys i sóc un ferm convençut de que les institucions de la societat civil juguen un rol important en l'estabilitat social. És estar entre el ciutadà que es queda a casa seva i prou de feina té, diguéssim, en sostenir una situació d'àmbit familiar i d'àmbit laboral, i per altra banda, en l'altre extrem, l'administració pública entremig. Jo crec que és un gruix i un capital social de primer ordre les institucions de la societat civil de qualsevol tipus. N'hi ha de qualsevol àmbit d'activitat i de qualsevol perímetre, no? Però per mi és un dels valors, per exemple, que té Catalunya i particularment Sabadell, que és aquest gruix d'institucions de societat civil. Per tant, bueno, com a tal, per una evolució natural de les coses, pues ara em toca a mi presentar-me i assumir aquesta responsabilitat.
Veig que gairebé és per militància, això?
Bueno, en certa manera, és més un cert sentit cívic, que crec que és interessant que tots tinguéssim, perquè esperar que les coses es solucionin soles o que ens les solucionin tots la política, pues, tampoc és una bona actitud. Vull dir, dins de les limitacions òbvies del que es pot fer des de cada institució, que és limitat, però bueno, és la suma de moltes coses la que pot fer que vagin una mica millor les coses. És evident que estem vivint temps extremadament convulsos, no? Crec que la paraula que ha triat aquest any bàsicament la premsa i tal és el permacrisi, no? És a dir, la crisi permanent, no? Com a tal vol dir que estem sotmesos tant a tsunamis de tipus conjuntural com de tipus estructural, no? De tipus conjuntural, doncs, tots els coneixem, ha sigut el Covid, que esperem que la Xina ara no muti aquest virus, i per altra banda, doncs, la guerra d'Ucraïna, no? Són factors conjunturals extremadament pertorbadors, però n'hi ha dos de llarg abast, que són, doncs, tots els sabem, però avui és la profunda transformació tecnològica en la que estem immersos, la digitalització, etc., la intel·ligència artificial, que són canvis profunds en la forma de produir, de consumir i d'organitzar-se socialment. I, per altra banda, la transició ecològica per poder fer front, diguéssim, a aquesta pujada de temperatures i al canvi climàtic. Poses tot això junt i realment, doncs, pocs períodes històrics, doncs, han tingut tants factors de crisi, no? Llavors, bueno, doncs, el petit gra de sorra que tothom pugui posar, no? Doncs benvingut, no?
En aquests quatre elements que em citava que conformen, que poden marcar una mica una crisi o que poden marcar com van les coses, la indústria està marcada per tots ells, tant per la Covid, tot i que en principi ara estem millor, però la guerra d'Ucraïna ha marcat molt l'augment de preus, la manca de materials, també deia la transformació tecnològica, que és un repte que té el seu sector, pel que hem anat parlant els últims mesos, sobretot de la petita i mitjana empresa, també la transició ecològica, és a dir, la indústria està marcada per aquestes quatre elements desestabilitzadors que vostè em citava, no?
Sí, sí, pràcticament no hi ha cap activitat humana que s'escapi a aquesta pertorbació que dèiem, i particularment la indústria ho està, i així la nostra institució ha intentat, doncs, d'alguna manera, també, com dèiem, posar el seu gra de sorra, no? Hem estat aquests últims anys col·laborant molt estretament amb el Departament d'Acció de la Generalitat per justament fer una tasca divulgativa important a nivell de pimes, com deies ara fa un moment, perquè efectivament la gran empresa té molts més recursos, té molt capital humà contractat a dins que li permet, doncs, abordar aquestes problemàtiques en millors condicions, però les pimes, doncs, prou de feina tenen o tenim, diguéssim, a arribar a fi de mes. Per tant, hi ha hagut una activitat molt centrada en evangelitzar amb la indústria 4.0 i amb la digitalització. Això ha sigut una de les activitats importants que hem dut a terme aquests anys, i ara, diguéssim, ens voldríem centrar també amb el que deies, o sigui, efectivament aquesta transició ecològica té molts components, té un component, doncs, de necessitat de circularitat, de sostenibilitat en termes generals, circularitat en particular, però sobretot el que hi ha és un impacte en els costos energètics enorme, perquè vull dir, descarbonitzar, és a dir, doncs, estar a l'horitzó 2040, en fi, depèn, ara hi ha diferents objectius, diferents dates de reducció d'emissions, però la música és sempre la mateixa, descarbonitzar. Llavors, la descarbonització implica un canvi profund de tots els processos, perquè l'energia és absolutament transversal en tots els processos industrials, no? Llavors, bueno, donat que hi ha aquest objectiu de fons, i per altra banda, per qüestions conjunturals com la guerra d'Ucraïna, que hi ha hagut aquest salt enorme de cost que impacta directament la contraexplotació de les empreses, ara un dels programes que volem dur a terme és focalitzar-nos en l'energia, intentar, doncs, ajudar a pimes a trobar solucions més enllà de les més conegudes, com és el fotovoltaic, que avui dia ja és un moto i un lema que ningú discuteix, no? Però, bueno, n'hi ha d'altres, hi ha altres solucions més complexes, i per tant volem estar al costat dels pimes en aquest moment, i com sempre també amb el tema de la innovació, no? Vull dir, no hi ha possibilitats de tenir empreses amb valor afegit suficient com per pagar els seus impostos, pagar sous correctes i fer inversions necessàries si no hi ha innovació, és a dir, si ens hem de refiar en models de sous baixos, i tot això no va absolutament enlloc, i per tant passar una economia amb un valor afegit alt o suficient com per lograr aquests objectius que dèiem fa un moment requereix innovació, no? Llavors, vull dir, els eixos ara que ens estem centrant, repeteixo, són 1, energia, i 2, innovació.
Sobre energia, deia que hi havia més mecanismes a part de la fotovoltaica de fer aquesta transició. Quins altres hi ha? O quins altres vol promoure o vol donar a conèixer?
No és tant que tinguem cap vareta màgica, però simplement em referia que afortunadament ja avui tothom entén clarament que el fotovoltaic és una de les millors solucions que tenim en aquest moment per electrificar. Però, bueno, hi ha processos industrials que són intensius de calor, per exemple, i llavors són, diguéssim, estrictament dependents del gas, i substitució per electrificació és molt més complex, no? Llavors no tenim pas cap vareta màgica, però almenys intentar diagnosticar el problema i intentar trobar les solucions menys dolentes per aquest moment per la gent que és estrictament dependent del gas. Que
difícilment... De ser més eficients o alguna cosa així.
Exactament. Les primeres normes és l'eficiència energètica, l'estalvi energètic d'origen, modificar els processos en la mida del possible, i això ja implica un canvi, no? I després estar atent a noves solucions que hi poden haver en l'àmbit aquest de la generació de calor per les indústries que el necessiten, no? En l'horitzó llunyà hi ha l'hidrogen, però l'hidrogen, és encara una mica un punt d'interrogació, no? No se sap exactament l'abast de les solucions que aportarà, no?
Sobre aquests dos pilars de la transició digital i la transició ecològica, s'han posat fites allò d'aquestes que en diuen allò, ben marcades, en plan, d'aquí X temps volem que tantes empreses hagin reduït la seva petjada de carboni o hagin fet el pas a la digitalització o... Ho han quantificat, això? Hi ha algun objectiu allò concret que ens pugui dir o és més que res fer aquest acompanyament i incentivar que les empreses facin el pas?
Està molt bé que plantegis aquest tema de les mètriques perquè sí. Realment totes les actuacions, tant de les institucions privades com les públiques, s'haurien de basar en mètriques. És l'única manera d'avaluar el resultat d'unes polítiques o d'unes accions, no? Però, bueno, malauradament, ni el sector públic ni jo en aquest moment estic en condicions de fixar unes mètriques tan precises.
Les dades de l'informe d'evolució de la indústria de l'enquesta de clima i confiança empresarial assenyalaven que hi havia una petita pèrdua del volum industrial a la conca del Ripoll i la Ria de Caldes. No sé si és una dada preocupant que la tenen present i que això els preocupa o és també una situació conjuntural que potser s'han unit empreses o ha tancat algú i no és una cosa estructural.
No estic en condicions de contestar de manera rigorosa aquesta pregunta. Hi ha elements que ens preocupen, òbviament, que és de nou un cert repunt, diguéssim, de procediments concursals. però evidentment els sectors que són estrictament dependents de l'energia, és a dir, que l'impacte en la seva compte d'explotació del cost de l'energia és significatiu, estan amb números vermells. Això és inevitable, és a dir, de la mateixa manera que...
Fa molt que estan així, per tant...
Bueno, des de l'impacte, diguéssim, de les pujades de gas i d'electricitat, moltes comptes d'explotació s'han posat en vermell, llavors això és extremadament preocupant. Si part d'aquest índex que mencionaves respon en això, repeteixo, no estic en condicions ara de respondre amb rigor.
Bé, hi ha empreses en perill, per tant, arran d'això, arran de l'augment del cost de l'energia, si porten tant de temps des del mes de març que va començar la guerra en aquesta situació?
Clarament. Això és així. El que passa és que hi ha tipologies molt, molt, molt diverses d'empreses i estic referint-me només a aquelles en les quals el percentatge del cost energètic és molt important dins del seu cost total.
Quin pes té ara mateix la indústria a Sabadell?
Bueno, malauradament molt menys del que voldríem. Venim d'una tradició que tots coneixem, molt, molt important, però evidentment hi va haver un viratge fortíssim cap al sector serveis. I per altra banda també, en certa manera, cap a una mica de ciutat dormitori. Sabem que es desplaça més gent fora de la ciutat a treballar que no pas gent que ve. I el còmput global, més els empleus locals, més la gent que surt, menys la gent que ve a treballar a la ciutat, la configura una mica com una ciutat dormitori, no? Lleugerament, no estic pas comparant amb situacions com Sant Cugat ni de bon tros, però sí que si ho comparem amb la nostra història, doncs hem fet un pas enrere, progressiu, des dels 70s i 80s. Va impactar molt en el textil, evidentment, la deslocalització, no? Vull dir, és un dels sectors que va patir en primer lloc la deslocalització, no? Llavors, vull dir, sobre la tornada de la indústria, sobre aquest pèndol, diguéssim, que molta gent parla, no?, de que una deslocalització que tant ens va impactar, particularment a Sabadell, pel seu component tèxtil, és una tornada que se'n parla molt, que és necessària, la Covid ens ha fet pujar els colors a tots, no? Vull dir, no sabíem ni, pràcticament, ni fer una mascareta en el primer moment, ni un EPI, no?, de protecció. Tot això, es va anar solventant a mesura que passaven els mesos i tothom es va redirigir, no?, a fer solucions d'aquest tipus, però, evidentment, ha posat de manifest que, no només aquí, sinó en general a Europa i al món occidental, que era una fantasia viure sense indústria i tenir-la tota fora, no? Les cadenes de subministre són més fràgils del que ens semblava i mica en mica et vas tornant amb una societat dependent, no? Llavors, bueno, esperem que per tot això la consciència ja hi és, la consciència ja hi és, també a nivell de la política està clar que això s'ha recollit, de ser la indústria una activitat en què, bueno, en tenia que fugir tothom perquè anàvem amb monos blaus i tacats de greix a les mans, diguéssim. S'ha passat, afortunadament, una situació en la qual la indústria torna a ser valorada en la seva justa mesura, no? La indústria sempre ha sigut anticíclica, no està subjecta a especulació, és una activitat que exigeix visió a llarg plaç, necessàriament, per les inversions i per tot, i que també exigeix que hi hagi una ocupació amb formació de qualitat i molt més estable. Per tant, en termes de creació d'ocupació de qualitat, és dels sectors que més ho pot aconseguir. I per tot això esperem, doncs, que a tota aquesta revalorització que hi ha de la indústria se'n segueixi una reindustrialització real, no? Que aquest és l'autèntic repte.
Si I... aquest... No, digui.
No, dic que si aquesta reindustrialització serà parcial, si anirà sobretot potser sectors d'Europa de l'Est amb més que no passen aquí, és difícil. No obstant, hi ha factors que també ajuden, és a dir, el que va ser el driver principal de la deslocalització, que va ser, bueno, una tecnologia que ho permetia, naturalment, una certa digitalització que permetia controlar a distància, però no només això, sinó que el factor desencadenant va ser bàsicament el diferencial de cost de mà d'obra. Bueno, ara hi ha elements també com la robotització, etc., que relativitzen aquest impacte del cost de mà d'obra i que per tant podien facilitar un retorn, però bueno, fer previsions en el món en el que estem és un exercici pràcticament de ludopatia. Vol dir que esperem que això passi, però hem d'anar veient.
Pel que fa a les administracions, diu que són més conscients dels avantatges que vostè ha estat citant de tenir una indústria forta al país. Què els hi demanen? Que fomentin aquest retorn de les empreses que han marxat, que cuidin les que hi ha aquí, que fomentin que hi hagi una generació de noves empreses. Què demanen?
Sí, és tot. És a dir, que és important que les empreses que estan aquí continuïn i, evidentment, quan hi ha una opció de captar alguna inversió que pulula per aquí i es pot instal·lar en un territori o en un altre, doncs, evidentment, posar-li facilitats perquè s'instal·li, no? Evidentment, hi ha el que el Schumpeter deia, la destrucció creativa, no es pot pas apoyar a tot, hi ha indústries o empreses concretes que la lògica del mercat afortunadament funciona i potser pues, no té sentit la seva continuïtat, però en termes generals s'ha d'ajudar molt. I jo diria que bàsicament un dels problemes més grans que tenim és la hipernormativització, és a dir, vivim en un país tan normativitzat que al final fer coses doncs, es complica molt i hem generat doncs, una enorme burocràcia i costa molt, no? Vull dir, hi ha una inflació de normativa tremenda. I què passa a la pràctica? Pues, bueno, pues que tenim discursos que són d'alguna manera absolutament contradictoris, no? a nivell públic, no? Vull dir, tenim un discurs doncs, de sostenibilitat i un discurs d'energies alternatives i després no s'aprova ni un sol parc eòlic ni s'aprova res, no? Això és clar, com es menja, no? Tenim un mix energètic aquí a Catalunya pues, absolutament endarrerit en relació a altres zones d'Espanya, pues del component, diguéssim, de l'eòlica, no? I per tant, doncs, bueno, pues amb energies alternatives anem molt endarrerits. Llavors, bueno, és una de les conseqüències, per exemple, d'aquesta hipernormativització i amb flagrant contradicció amb el discurs ecologista, no?
Sobre qüestions municipals o més locals, no sé si s'han posicionat vostès, però, per exemple, amb el tema de la Ronda Nord, ja sigui la unió entre Sabadell i Castellà, com també el perllongament fins a Terrassa, vostès ho veuen necessari pel seu sector?
Bueno, entenem que és un altre exemple també de com la política, doncs, en darrers moments, bueno, frena infraestructures, no? Tots voldríem que tot anés amb tren, que tot fos transport públic i ojalà es vagi cap aquí lo més aviat possible, però bueno, vull dir, hi ha transport per carretera, i llavors, vull dir, la Ronda Nord, doncs, entenem que és una necessitat. Nosaltres, en àmbit de ciutat, intervenim menys, diguéssim, perquè la finalitat de la Fundació és la indústria en general, no només tèxtil, sinó de multisectorial i de tot Catalunya. Aquest és l'objectiu, diguéssim, de la Fundació. El que passa que, venint d'on venim, que és de la institució que ens va crear l'any 2000, que és el Gremi de Fabricants, doncs hi ha una implicació amb la ciutat i amb els problemes de la ciutat, evidentment, no? I amb el tèxtil, que també, doncs, continuem apoyant-lo a través de Gremi i de Texfor, no? En quant a la ciutat, bueno, el que sí que ens agradaria és, justament lligant amb aquest discurs que fèiem abans sobre les institucions de la societat civil i el seu valor, que és posar justament en valor a la ciutat, que n'hi ha, i n'hi ha moltes, i per tant, doncs, bueno, estaria molt bé que la ciutat es coordinessin una mica més aquestes institucions, perquè n'hi ha de molta valua. Totes en general passen un moment complicat, vull dir, costa arribar a equilibris pressupostaris, costa quadrar els números, però, bueno, coordinar-les i que cada un amb el seu àmbit d'expertesa fes una contribució i es coordinessin més, no? O sigui que ens agradaria molt que la ciutat passés tot això, però bàsicament és més gremi que no pas nosaltres qui té una presència activa.
Vostè abans deia que hi havia hagut un moment en què es veia la indústria una mica malament pel tema dels monos blaus i de les mans tacades de greix, posava aquesta imatge. També els polígons industrials també es veien com una mica allò que estava apartat de la ciutat, un racó ple de camions, de fàbriques, etc. Últimament, però, la visió també ha canviat. Si fan inversions, en quin estat estan els de Sabadell i què els hi faltaria?
Sí, bueno, Sabadell, per exemple, doncs hi ha l'àmbit del Ripoll, que afortunadament ara s'està enfocant d'una manera molt, molt proactiva per part de l'Ajuntament. Això és un sector important, vull dir, gairebé 500.000 metres quadrats de naus, però moltes d'elles, doncs, malauradament, desocupades. Però, bueno, és un àmbit, per tant, si parlem de polígons, doncs, de primera importància, en el qual, evidentment, l'enfoc de l'Ajuntament és tenint en compte que és també, alhora, una zona de lleure de la ciutat de primeríssim nivell, és a dir, que es poden conjugar perfectament les dues coses. O sigui que esperem que en l'àmbit del Ripoll, per exemple, doncs, es pugui aconseguir això i passi a ser, doncs, el que ja és, però molt, molt millor. És a dir, que hi hagi encara, si cap, més activitat de lleure, més preservació dels valors naturals i paisatgístics, i per altra banda, bueno, pues que en certa manera, pues, torni una activitat també industrial, que avui dia ja no cap que sigui d'altra manera que absolutament sostenible i absolutament respectuosa amb el medi ambient. Això és que ja avui dia ja va en el PAC, si no es concebeix d'altra manera, no? Pues hi ha molta indústria també en trama urbana. Bueno, aquí també, doncs, es tracta de, per exemple, de veure com podem solucionar el tema del fotovoltaic, perquè moltes d'aquestes, de la mateixa manera que amb un polígon, amb una zona oberta, espaiosa, les solucions del fotovoltaic són més fàcils perquè, bueno, pues les empreses són més grans, tenen teulades orientades a sur, o si no les tenen, poden utilitzar un espai lliure per posar una mica de parc fotovoltaic. A la ciutat tens el que tens. Tens una teulada orientada on sigui, petita o el que sigui. Per tant, diguéssim, bueno, seria molt interessant trobar solucions de comunitats energètiques, perquè a lo millor un, doncs, no té la teulada correcta, però a certa distància hi ha una altra empresa que la té i que n'hi sobraria. Llavors, bueno, pues això també és una de les coses que ens agradaria plantejar. i que té bàsicament zero problema tècnic, té bàsicament un problema regulatori. Tots sabem que s'ha anat límit, que estava molt limitat el radi en el qual es podia crear una comunitat energètica. Primer eren 500 metres, etc., i ara es va ampliant els quilòmetres, i per tant, si el marc regulatori acaba autoritzant-ho, diguéssim, es podrien solucionar amb trama urbana solucions de tipus fotovoltaic, també, com apuntàvem abans, no? Perquè hi ha moltes millores a fer.
Se'ns acaba el temps, de fet ja ens hem passat d'un minut de dos quarts de deu. També li volia preguntar pel món del tèxtil, perquè veig que vostè és la segona generació d'una empresa tèxtil, i saber en quin estat es troba aquest sector a la nostra ciutat. Però bé, si de cas ho deixem per un altre dia, potser pot venir vostè acompanyat d'algun altre empresari del sector i analitzem com està el món del tèxtil a la ciutat, que segur que és ben interessant. Antoni Monés és el nou president de la Fundació per la Indústria, ens ha parlat d'aquest sector avui aquí al Cafè de la Ràdio. Moltes gràcies i que tingui un bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.